Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Gastarse 600 euros en 3 setmanes en joc online es considerarà ser jugador de risc. Aquesta és la notícia que van conèixer fa un parell de dies i que personalment em va cridar l'atenció. La cosa és que el govern espanyol aprova un decret amb una trentena de mesures per impedir que les persones vulnerables s'enganxin a les apostes per internet. Les apostes d'internet, ja ho sabeu, han crescut com l'escuma en els darrers temps, en els darrers anys, sobretot lligades a l'esport. I moltes vegades hem escoltat veus crítiques contra aquesta publicitat, contra aquestes pràctiques, perquè poden ser perilloses, evidentment. Per comentar la notícia i els perills de les apostes i el joc per internet, ja podem saludar Francesc Pereandreu. Ell és president de la CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, una associació que s'encarrega d'ajudar persones que pateixen tot tipus d'addiccions socials i el seu entorn també més proper perquè els puguin donar un suport adequat. El tenim a l'altre costat del fil telefònic. Francesc Pereandreu, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, per comentar durant uns minuts aquesta notícia i tot el que feu també a la vostra associació. Ara de seguida entrem.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Encantats. Ara de seguida entrem en altres temes, però abans que res, com a expert, com a persona que treballes a diari, no?, amb aquestes situacions, com valores aquesta mesura que comentàvem? Gastar-se 600 euros en 3 setmanes en joc online es considerarà ser jugador de risc. Tu com ho valores, això?
A veure, la valoració és vàlida. Sempre es pot millorar, però en línies generals estem satisfets de la mesura. Es comencen a posar límits, cosa que fins ara no existien, però això no vol dir que podem baixar la guàrdia. Tenim reptes encara, perquè un dels problemes que tenim és que això s'està fent, per exemple, per pàgina, per empresa, però si jo poso un límit a 600, però després me'n vaig a una altra pàgina, vull dir, bueno, pues, la cosa no està tan clara.
Efectivament, sí. tens raó que aquest... Sí.
Clar, i després, si no, pues podem, si apretem molt el jugador saltarà a les .com, llavors aquí els problemes encara s'agreugen molt més, no? Per tant, sí, és vàlida, però millorable com tot, evidentment, I crec que hi ha punts encara per treballar.
Perquè, clar, ara es considera jugador de risc aquell que es gasti 600 euros en 3 setmanes en jocs online. Abans no estava ni tan sols delimitat, no? O sí, on hi havia un altre límit?
No existia la figura del jugador en risc.
Vale.
És ara, no?, que existeix. Vull dir, és una figura de nova creació que la valorem moltíssim, no?, perquè és l'antesala de la ludopatia.
Sí, de fet, vosaltres, tu, no sé si tu personalment, imagino que sí, com a president de la CENCAS, heu participat, no?, per proposar al govern i a les...
Nosaltres som membres de la taula del Consell de Joc Responsable del govern espanyol i com a participant d'aquesta taula, com a membre de la taula, pues hem participat en els debats i en la redacció i en la col·laboració d'aquest projecte, no?
Aquestes persones, les persones que són jugadors de risc, les empreses no els podran cobrar amb targeta de crèdit, els hauran d'avisar amb missatges específics.
Això és el que més satisfets estem, no?
Molt bé. I per què, exactament?
Home, la targeta de crèdit és molt perillosa. Perquè si tu vas al banc i tens un límit, no ho sé, de 3.000 euros, això és el que tu pots... A part del que tu tinguis, és el que tu pots gastar en una sessió. Perquè no és diner real, a veure, entenem-se, no és un diner que surt de la cartera físicament i que tu el veus desaparèixer, no, són números. La targeta de crèdit és molt perillosa.
Sí, sí, és una...
Tenen una sensació quasi il·limitada.
És una reflexió molt lògica. I la intenció del Ministeri també és protegir sobretot els jugadors joves d'entre 18 i 25 anys. Per això prohibiran les empreses que els enviïn promocions i programes de fidelització per enganxar-los com a clients. Els joves són més propensos a enganxar-se o no?
Sí, molt, molt. Perquè de fet tenim a molts joves que són menors d'edat, que ja tenen problemes, que juguen a través de les comptes d'amics que ja tenen 18 anys, no? és un problema molt real. És un problema que cada vegada vas al metro, vas per l'autobús, i vas veient joves que estan en el mòbil i fan apostes o parlen entre ells. I converses d'apostes abans era impensable i avui en dia se senten d'una forma bastant normalitzada. Uh-huh. Sí, tenim un problema, un autèntic problema, perquè per a ells és molt més divertit veure un partit de futbol o de tennis o de bàsquet a través de l'aposta que sense.
Doncs sí, la patronal d'aquestes empreses, l'Associació Espanyola de Joc Digital, ha reaccionat a aquestes noves mesures afirmant que el decret afegeix només a una activitat que ja està hiperregulada. Diuen ells que són masses mesures, no? És una mica la interpretació que jo faig. Com valores aquesta reacció? Jo crec que és important.
És lògica, no? És absolutament lògica. Cadascú defensa el seu interès. Vull dir que és una activitat molt regulada, jo puc estar d'acord, evidentment, que és una activitat que està molt regulada. Però voldria recordar que l'alcohol també està regulat, o més o menys, la publicitat, parlo. I el tabac, i la venda de menors, i la prohibició de vendre alcohol a partir de segons quines hores, segons quins puestos. Vull dir, bueno, tot allò que pugui provocar un problema de salut pública, com és la ludopatia,
sí,
doncs té de tindre una sèrie de controls. Pensem que no fa tants anys que nosaltres no existíem, vull dir, el jugador patològic no existia, era un viciós. Era, bueno, doncs, ara això s'existeix, és un problema molt emergent, tenim noves fórmules de ludopatia, com poden ser temes de criptomonedes i trading, etcètera, estem evolucionant moltíssim, sí, i tenim una ludopatia infantil amb les caixes botín i, bueno, pues, sí, clar que està hiperregulat, però tenim que anar donant pas a pas per millorar el que encara es pot millorar.
Uh-huh. Ara demano perquè m'expliquis el que creus que encara s'ha de millorar, però has fet esmena una cosa que has dit, caixes botín. Jo, disculpa la meva desconeixença, però m'agradaria que m'expliquessis, perquè has parlat de ludopatia infantil.
Sí, estem parlant de nens. Uh-huh. Estem parlant de nens, de 10, 12, 13, 11. Estem parlant de videojocs que tenen incorporat com un joc d'atzar, unes caixes que tu pagues.
Compres. Ah, sí.
I a dintre, doncs, a la millor hi ha el cromo del Messi, o a la millor hi ha un cromo que ja el tens repetit, que és el que normalment passa. Uh-huh. Llavors el nen continua, si el pare no retira el número de targeta de crèdit del programa, doncs continua comprant. Uh-huh. I es poden gastar...
Sí, doncs, són aquests jocs que estan dissenyats per enganxar-te de manera que necessites complements per continuar endavant, per ser millor, etcètera. I efectivament aquí s'ha de regular, perquè el mòbil o la tauleta la pot estar utilitzant un menor i s'enganxa molt, això, evidentment.
Bueno, sí. A mi em fa molta gràcia quan et diuen el Candy Crush és gratuït. No és cert. Uh-huh. Per posar aquest,
Sí, és un exemple que tenim tots al cap, sí.
Sí, no és cert, no és gratuït. Perquè hi ha vegades que necessites, pues, bueno, dius, hòstia, per passar aquest nivell necessito, pues, jo què sé, pues, algo, no? O dos vides de reforç. Mm. I això es val un euro. Pues, bueno, pues, la gent compra per passar de nivells i com més nivell tinguis, pues, més orgullós estàs de tu, no?
No, i a més això és una... per la intuïció que jo tinc, això és una cadena que no té final, perquè quan t'has gastat un euro necessites gastar-te quatre, i quan t'has gastat quatre necessites gastar-te vuit, i aquí està el problema. Estem en conversa amb Francesc Pere Andreu, president de la CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addicció Social. Estem parlant d'aquestes noves mesures una mica per prevenir l'addicció al joc online. Francesc, si em permets, hem de fer una publicitat, però encara tenim uns minuts per parlar amb tu.
Com no?
Encantat
de seguir parlant.
Vull que em presentis també l'associació i que em parlis de les passes que encara s'han de donar per regular encara amb més cura tota aquesta qüestió, d'acord? Doncs tornem en un minut i mig i continuem parlant d'aquest tema. Tornem ara de seguida. Seguim en conversa amb Francesc Pere Andreu. Ell és president de la CENCAS, l'Associació del Centre Català d'Addiccions Socials. Francesc, continues amb nosaltres,
Sí, continuo.
Perfecte. Escolta, ens presentes una mica la CENCAS. Què feu, com treballeu des de la vostra fundació? Quina és la vostra missió? Què ens pots explicar?
Bueno, nosaltres som una associació que ara està derivant a fundació, que va néixer fa uns 32 anys, més o menys, a partir de la meva pròpia experiència personal com a ludòpata. Quan vaig poder sortir en un tractament, doncs vaig voler estudiar per poder ajudar altres persones, i així ens portem més de 30 anys, no? No fem miracles, no tenim varetes màgiques, però home, crec que sabem el que fem. Tenim grups de teràpia, es fan cada setmana prevenció de recaigudes a la gent, o sigui, se li donen estratègies a la gent perquè no recaigui. I hi ha grups de teràpia, se li dona suport a les famílies, suport psicològic.
I sobretot, imagino, això quan parlem d'aquest tipus de vulnerabilitat, sempre és molt important que la gent, en primer lloc, reconegui que té el problema i després que no se senti sola, no? Que senti que, efectivament, hi ha moltes persones que poden caure en això.
Per això hi ha el grup, per això existeixen els grups de teràpia. Perquè, evidentment, la persona es pot identificar en altres homes i dones, companys i companyes que tenen la mateixa problemàtica i compartir-la.
Francesc, parlàvem abans. Quines mesures, quins passos s'han de donar encara per part de les institucions, de la societat, perquè aquesta problemàtica de la ludopatia, el joc online, amb aquestes noves variants, doncs estigui més acurada, que pugui ser que pugui ser una cosa lúdica, però bé, puntual, que no arribi a convertir-se en una addicció. Com creus, quines mesures creus que encara manquen?
Pues, si parlem de, en aquest, concretament de Catalunya,
sí.
Home, no entenc massa bé que ens estiguem barallant, o sigui, que estem fent totes aquestes mesures i que, sin embargo, s'estigui plantejant el casino més gran de Catalunya, no? Ai, d'Europa, perdó.
D'Europa.
Catalunya. Vull dir, això em costa una mica d'entendre. Una mica molt, em costa d'entendre.
Home, sí, en principi sí.
No té molta lògica, la veritat.
És com una gran contradicció, no?
Exacte, no?
Al final, Francesc, a veure si estàs amb mi, de vegades pot més el negoci que les persones.
Sempre pot més el negoci que les persones, per desgràcia. Què faríem nosaltres? Home, nosaltres som moltes que estem demanant que s'equipari el joc públic i ser més públic, no?, amb la publicitat, amb el joc privat. I a mi em preocupa molt la cultura de joc. Em preocupa molt que aquests mensatges que surten del joc públic i semipúblic, i de loteries, dels cupons, de l'11, aquests juega i gana, i la idea de que pots canviar de model de vida i ser feliç i ser milionari, i a través de... A mi em preocupa molt això. Llavors, si ho prohibim, ho prohibim tot.
Tu faries una mica com ha passat amb el tabac, no? El tabac, jo recordo, jo sóc de les generacions que encara recorda els anuncis de tabac, sobretot els de Marlboro, no? Allò amb els cowboys i tota aquesta història.
Sí, home, i Soberano era cosa de hombres.
I Puritos Reis, i Pepe un Purito.
Exacte, no?
Ja, això es va arribar a un punt que van dir, doncs no, això és dolent per la salut i s'ha d'eliminar, i en aquest cas, probablement el joc també arriba a un punt en què pot arribar a ser molt dolent per la salut mental.
Jo no sóc partidari de les prohibicions, en absolut, eh?
Val, sí.
No sóc prohibicionista, però algú entendria que reguléssim el tabac ros però no el negre? Algú ho entendria, això? O que reguléssim la venda de whisky però no la de vodka? Oi que no s'entendria? Sí, podem fer publicitat de vodka o publicitat de cervesa perquè té menys graduació que la vodka, vinga. Aquesta podem fer publicitat. Ningú ho entendria, això. O sigui, llavors, per què podem fer publicitat del joc públic? És joc.
Són reflexions interessants, Francesc, sens dubte. Ja per acabar, perquè se'ns escapa el temps, les persones que tal vegada volen conèixer-vos millor o que ara mateix ens estan escoltant i estan dient, doncs jo tinc un problema, a lo millor s'estan sentint interpel·lades, com es poden apropar a la vostra associació, a la FENCAS?
O bé a través de la pàgina web nostra, que és www.alfencas.org.
Molt bé.
I a partir d'allí ens envien un missatge o a través del meu mòbil, que jo estic parlant ara, 676-69-21-43. De les dues maneres, nosaltres ens posarem en contacte, els hi donarem dia i hora, i mirarem d'ajudar de la millor manera possible.
Doncs ja ho sabeu, el Francesc Pere Andreu és president de la CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Ajuden a persones que pateixen tota mena d'addiccions socials, també al seu entorn més proper, i avui ens ha ajudat a valorar doncs, aquesta notícia, que en aquest cas és prou positiva, perquè, com ens deia el propi Francesc, comença a regular, a donar un marc del que pot ser dolent per la salut en quant, com a mínim, a les apostes online. Francesc, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Per comunicar tot el que has comunicat i molts ànims en la vostra tasca.
Al contrari, un autèntic plaer. Sempre que puguem col·laborar o ajudar, ens teniu a la vostra disposició.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies i molts ànims. Vinga, nosaltres que fem una pausa i canviem de tema, perquè Salvatore ja és in the house i ens parlarà d'economia.